El món està ple de llocs meravellosos disposats a ser descoberts, gratacels de vertigen, illes paradisiaques, boscos tropicals i deserts inhòspits repartits pels 5 continents i esperant que anem a visitar-los. Aquesta tarda, al Viatge B, volem localitzar alguns d'aquests tresors i qui millor que el fotoperiodista Sergi Reboredo per portar-nos fins a ells. Les fotografies i reportatges d'en Sergi fa 20 anys que es publiquen a revistes com National Geographic, Rutas del Mundo, Lonely Planet, Viajes, 7 Leguas o Paisajes des del Tren. Instantànies que fan servir pels seus reportatges també molts mitjans de tot el món, com l'Estampa d'Itàlia, i que també trobareu el llibre que avui us presentem, 101 destinos del mundo sorprendentes, amb la col·lecció Anaya Turing. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al Viatge B.
Moltes gràcies.
Estaràs d'acord amb mi que tenia aquest llibre que tu has coordinat a les mans amb aquestes fotos tan maques, tan belles, tan artístiques, és una, jo diria que la tentació més gran del món per marxar de viatge ara mateix. Aquesta era la intenció vostra? Teníeu
sí,
aquesta intenció?
És una invitació a somiar, no? A somiar amb altres països, altres continents, a somiar amb viatjar, no? Sobretot.
La millor foto. He buscat la millor foto del lloc per dir... He d'anar-hi cap
allà. Sí, es tracta d'inspirar, no? D'això, de commoure, de que la gent pues agafi algun viatge que potser no comptava amb anar allà i veu la foto i diu, ah, pues mira, això està bé. Podíem anar l'estiu que ve, no?
Perquè una foto inspira, no? Un viatge.
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
I a més, si és una foto d'aquest nivell, encara més, eh? En què ha consistit, Sergi? En què ha consistit la teva feina de coordinació de fotos i text? Perquè aquelles fotos que són teves, no?, però no només teves, hi ha fotografies de molts altres professionals.
Sí, perquè jo encara no he acabat de visitar tot el món, no? És a dir, porto més de 20 anys viatjant per tot el món i el que hem fet ha sigut buscar, després dels que jo havia anat, la meitat del llibre és meu i l'altra meitat l'he coordinat buscant altres puestos que també poguessin completar pues, aquesta vista de tot el món, no?
D'aquí són les altres fotografies?
Bueno, hi ha de tot, però sobretot hi ha molt col·laborador d'Anaya, perquè ells fan guies de turisme, fan moltes guies de turisme, llavors la part d'Europa, sobretot, l'han completat ells, perquè jo a Europa tampoc viatjo tant, jo viatjo més a fora que a Europa, no?
A quants països has estat? Les tens comptabilitzats
no,
o no?
No m'he posat mai a comptar-vos. Sé que més de 100, segur, però no m'he posat allà a comptar un a un, perquè tampoc la fita no és aquesta, no? Viatjar a tots els països del món, no? És a dir, hi ha molts països que he tornat diverses vegades. És a dir, no tinc aquesta meta de tenir-los tots allà i fent creus allà i tot. No és aquesta la fita.
El que sí que dius és que Europa la reserves, no?
Per què la reserves? La reservo perquè tinc la possibilitat de viatjar més lluny, no? I llavors, no sé, a tothom li atrau les coses més exòtiques, no? És a dir, m'atrau més anar a un país desconegut que no anar a una ciutat europea.
El que sí que és veritat és que en el 90% de les fotografies no apareixen persones. M'agradaria saber per què, quin és el motiu.
Bueno, és una selecció per aquest llibre, però la meva fotografia concretament és tot el contrari. És a dir, en la meva fotografia el 80% de fotos surgent. És a dir, era un hàndicap perquè després buscar l'arxiu totes aquestes fotos i que no surti mai gent ha sigut un hàndicap també.
Per què hi havia aquesta pauta? Per què hi havia aquesta consigna? Era una consigna de l'editorial, potser?
Sí, era una consigna pactada de buscar fotos més paisatgístiques que no donar el factor humà, no?
Es tracta, per tant, de 101 fotografies, no? Els 5 continents que representen els vostres racons preferits del món,
sí,
podríem dir,
sí,
no?
Sí, tampoc hi havia... Són els 5 continents, tampoc hi havia que posar unes fotos concretes per continent i que, és a dir, era tot lliure, no t'ho sabria dir ara mateix quin continent hi ha més fotos perquè està obert a lo que anés sortint. I, bueno, aquest és el resultat.
Amb tu hem fet una selecció, clar, no les podem comentar totes, les 101. Sí que és veritat que el dia de la presentació jo vaig assistir i el Sergi les va comentar totes, les 101 fotografies, avui no tindrem temps, però sí que d'aquesta selecció que hem fet jo he vist que tu t'has decantat més per Àsia. No sé si és que tens una predilecció especial per Àsia.
Sí, m'agrada molt viatjar a Àsia. M'agrada molt perquè és molt fàcil, és a dir, trobes transport les 24 hores del dia, trobes menjar, que està boníssim, a totes hores del dia, és molt fàcil, la gent és molt servicial, molt amable, et conviden a casa seva sense conèixer, són molt oberts. és fantàstic viatjar a l'Àsia. I a més és el més barat.
Abans de comentar les fotografies d'Àsia, aturem-nos a l'Àfrica, no? I aquí doncs, has triat una fotografia on apareix el desert del Sàhara, no? Està feta al sud del Marroc. Aquí ens recomanes anar fins a Erchebin.
Sí, és el desert. Llavors allà hi ha unes dunes, tot molt maco, i l'experiència, diguéssim, que es porta allà és passar la nit al desert. Llavors vas en camell, t'emporten fins a unes jaimes, allà passes la nit i el dia següent tornes, no? I veus la posta de sol allà. Jo vaig anar amb la meva família i és molt recomanable anar amb nens perquè és una experiència que tindran sempre, no? Allà és molt maco.
Mm-hmm. Tinguin l'edat que tinguin, perquè tu viatges moltíssim a la teva família.
Home, jo recomanaria tinguin l'edat que tinguin. Si, tot i que si són molt petits llavors no se'n recordaran, no? Però que és un viatge fàcil de viatjar amb nens.
Aquí el que sí que comentes és que és important, en la mesura del possible, anar fora de temporada.
Sí.
Per què?
Sí, bueno, també és que a l'agost ja fa molta calor. Llavors, si pots viatjar en altres èpoques, molt millor. Però això passa a molts puestos, que anar quan fa molta calor, si ho pots evitar, millor.
Bé, seguim, en aquest cas, a Etiòpia. Aquí recomanes visitar la seva antiga capital, la Libela.
Sí, allà hi ha unes esglésies que estan excavades amb la roca. Allò és maquíssim.
Una gran obra d'enginyeria, eh?
Sí, sí, i tant, i tant. No sé quants anys van trigar a fer això, però és increïble. Estar caminant per allà és fabulós.
Esglésies excavades en roca viva.
Sí, 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 allà pim-pam, pim-pam. I no són petites, eh? No, estem parlant d'obres d'enginyeria, és a dir, és gran el puesto. No és fàcil fer això.
A més, està reconeguda com una de les majors meravelles del món.
Sí, 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 és patrimoni de la UNESCO.
Mm-hmm. En aquest cas va ser un viatge familiar, un
no,
viatge de feina?
Va ser un viatge fotogràfic. Jo porto més de 10 anys fent viatges fotogràfics al mes de juliol i aquest va ser un d'ells. És a dir, va venir gent a acompanyar-me, gent que li agrada la fotografia i vam fer un viatge de 15 dies per Etiòpia.
I quina és la teva funció en aquests viatges, Sergi?
Bueno, jo els ensenyo a fer bones fotos. Normalment s'apunta gent que quan viatja amb els seus amics o amb la seva parella pues, no els agrada pues, que es parin allà cada 2x3 a fer fotos i estan, vinga, vinga, anem. Uh-huh. I llavors pues, els encanta aquest tipus de viatge perquè són slow travel, no? És a dir, anem parant allà on veiem que hi ha alguna foto maca o que hi ha alguna interessant, no tenim pressa per arribar, acaben contents.
Amb calma i sense estressos.
Correcte.
Eh? Bé, a l'est del continent africà, en ple oceà Índic, es troben les desitjades i somiades illes Seychelles. Tu que has tingut la sort d'anar-hi, Sergi, què ens podries dir? Si algun dia doncs, nosaltres també tenim aquesta mateixa sort, són tan idíl·liques com ens imaginem i hem vist a molts llocs o no?
Home, Déu-n'hi-do, són molt idíl·liques. A mi el que més em va agradar va ser nedar amb tortugues a la illa de Felicité. És a dir, hi ha moltes illes, pots fer-ho, si tens un pressupost ajustat, ho pots fer per la teva compte, agafant barcos que van d'illa en illa, uh-huh. Pots fer també un creuer, hi ha creuers que no són massa cars, potser pots sortir igual que un creuer per aquí, per Europa, i vas d'illa en illa i vas veient el que hi ha allà, no? Ja et dic, a mi el que més em va agradar és poder nedar ja lliurement amb les tortugues, no?
I què? Quina va ser la sensació?
Home, de llibertat, no? Sensació de llibertat, no? De natura viva, no? També hi ha illes que potser no viu ningú, que ho tenen prohibit, que la gent visqui allà, perquè allà aniden els ocells, hi ha molts tipus d'ocells. També és un paradís per la gent que els agrada.
Uh-huh. Són, em sembla que 115 illes, no? Aquí la fauna doncs, té un paper important. Parlaves de les tortugues. En aquesta fotografia veiem una illa, no sé quina és la illa que
sí,
apareix.
Sí, és la illa de Felicité.
És aquesta. I es veu sí. També doncs, un animal?
Sí, es veu una tortuga, mitja tortuga i mitja illa, no? La part de sota de l'aigua i la part de sobre, no?
Es veu molt, molt a prop. Com vas fer aquesta fotografia?
Aquesta foto està feta amb una GoPro. És a dir, amb una càmera d'aquestes que es pot submergir amb una GoPro.
Una altra de les illes que has immortalitzat, Sergi, en aquest llibre, és la illa Reunión. És molt diferent de les Seychelles, en Reunión?
Sí, sí. És més volcànica. I és una illa que costa d'imaginar-se perquè, a pesar d'estar tan lluny, pels francesos és com per nosaltres les Illes Canàries, no? És el viatge que tenen ells per fugir una mica quan hi ha fred o el que sigui.
Perquè fa bon temps allà,
sí,
no?
Sí, allà fa bon temps sempre, no? I bueno, algunes vegades plou més, altres, hi ha la, la, l'estació de pluies i l'estació seca, però de temperatura, sempre és una temperatura agradable, no? Poden fer trekkings, és molt volcànica la illa, hi ha restaurants bons, hi ha hotels que estan bé, hotels boutique...
I tenen l'euro allà també, no?
I tenen l'euro, perquè això és, és una illa francesa, no? És com, bueno, és com per nosaltres les Canàries, ho tenen establert més o menys així.
Va, no deixem les illes, Sergi, i quedem-nos ara a Illa Maurici. Què ens pots dir d'ella? És molt turística?
És una illa molt més turística que la Reunió, tot i que està bastant al costat. A mi el que em va agradar molt d'aquesta illa són uns arbres que tenen de color vermell, que es diuen flamboyant, i això és maquíssim, no? Aquests arbres vermells allà enmig de la natura, enmig de les carreteres, són molt macos. No?
Tot florit,
sí,
eh?
Sí. Allà el que passa és que els hotels són més grans que la Reunió, són d'aquests de pulsereta, és un tipus de turisme diferent, no?
Tot inclòs,
no? És un tipus de turisme diferent, no? Està més desenvolupat, no? Allà la Reunió és tot més petit, més en petit comitè, més... són diferents.
Aquesta fotografia amb la que has retratat Maurici et va costar molt de fer, no? Perquè es veu un flambollar i es veu un autobús.
Bueno, em va agradar l'arbre, em vaig parar allà i vaig esperar que passés alguna cosa interessant. Van passar coses per allà, van passar motos, van passar vehicles, va passar gent carregant coses, i al final va passar aquest autobús de color vermell que enganxava molt amb l'arbre, i vaig dir, mira, ja està, ja tinc la foto, ja em puc tornar.
Recordes quanta estona hi va ser o no?
No gaire, eh? Aquestes coses igual et pares 5 minuts i passen. És a dir, no sóc d'estar allà mitja hora esperant que...
No?
Que no, mitja hora no esperaria. Però a lo millor 5 minuts, si val la pena, 10 minuts sí.
Va, acabem el nostre recorregut per l'Àfrica, les cataractes Victòria. N'hem parlat aquest programa en alguna ocasió. Van ser batejades així per l'explorador Livingstone en honor a la reina Victòria. És un altre indret espectacular que no ens podem perdre a l'Àfrica. Estan a la frontera entre Zàmbia i Zimbàbue, no, Sergi?
Correcte. Sí. Jo vaig anar a la part de Zàmbia.
I què és el que més et va impactar?
Home, és que és impressionant perquè no veus l'altre costat. És increïble, no? I a part, pots caminar per allà al costat. Sembla que estigui plovent, però és la mateixa aigua que impacta sota i que fa tot això, no? Fa un ambient allà com si estigués plovent. Pots sobrevolar-la, pots fer puenting, pots fer moltes coses, no? Ho tenen tot allà preparat per poder veure, no?
Vas fer-ne tu, puenting, o no?
No em vaig atrevir.
El que sí que vas fer és la fotografia des d'un helicòpter.
Sí.
Es veu,
sí,
correcte. Des de l'alçada.
És impressionant, des de l'alçada és impressionant.
Canviem de continent, anem a l'Àsia, aquest continent que ens deies que és el teu preferit, no? Fa anys vas ser-hi a Uzbekistan i allà vas quedar impressionat per la plaça Rajasthan de Samarkand. Què és el que et va cridar l'atenció d'aquesta plaça, Sergi?
Home, la construcció i sobretot la il·lumina, quan la il·luminen cap al vespre, és espectacular i a més és molt recomanable perquè és d'aquests puestos, com havíem parlat del Marroc, que si vas allà al migdia és impossible, no? Amb la calor que fa allà, sobretot al mes d'agost, juliol, juny, fa molta calor. Llavors és molt recomanable anar cap al vespre i així veus la il·luminació, no? I també posen puestos per vendre coses, és un ambient perfecte, no?
Sobretot això que ens comentaves, no? Una recomanació seria fugir de l'estiu i fugir de l'agost.
Sí, i si has d'anar, com a mínim, les hores aquestes que fa tanta calor, pues anar a mercats, anar a puestos que estiguin una mica tapats, perquè ple dia és inaguantable.
Uh-huh. A l'Índia destaques un lloc molt espiritual. Quin és?
Sí, el riu Ganges, a Varanasi. Varanasi és la cuna de l'espiritualitat. Tothom ha d'anar allà i veure, és espectacular, no? Sobretot quan fan les pulles aquestes amb l'aigua.
Bueno, és un lloc per purificar-se, per banyar-se.
Sí.
Uh-huh. És un contrast increïble.
És un contrast increïble.
Sí. Va, seguim. En aquest cas, ens portes també, a través d'aquestes fotografies d'aquest llibre, al Nepal. Allà dius que et va impressionar molt la vall de Katmandú. Era un viatge fotogràfic que vas fer el 2014.
Sí, era un viatge fotogràfic i també el que em va impressionar més va ser a posteriori, perquè el mateix any, bueno, jo vaig anar al juliol i l'any següent va haver-hi el tsunami.
És veritat, el terratrèmol, eh?
Això, perdó, el terratrèmol. Uh-huh. I veure que tot el que ja havia vist jo, hi havia coses que ja no hi eren, que havien desaparegut, impacta molt, perquè eren coses increïbles.
Clar,
no?
Ja no es recuperaran,
perdut,
no? Per sempre.
I s'han perdut, no?
Quin desastre, i, quin desastre.
Bueno,
eh?
És una pena, no?
Uh-huh. Al Tibet hi vas anar amb la família.
Sí.
Tu
sí,
recomanaries, sí. Sergi, aquest estiu per anar amb nens petits?
Home, hi ha una cosa que és el tema de l'altitud, que li pot passar a nens i li pot passar a adults, no? El tema de que arribes a una alçada molt considerable i que potser estàs allà un dia o dos amb mal de cap, no? Nosaltres vam anar amb dos nenes petites i no els hi va passar absolutament res i vam poder estar allà bé. És molt maco de veure.
Retrates al Palau de Potala, no?
Sí, al Palau de Potala. I és molt maco de veure abans que els xinesos acabin per destruir tot això, perquè el ritme que van de construir... volen fer una ciutat maca d'algo que és històric, no? I no encaixa, no encaixa. Estan posant allà centres comercials, bueno, ho estan destrossant tot allò.
Anaves amb guia?
Anava amb un guia que vaig tenir la sort de que era un guia tibetà. Anava amb molta por de lo que anava dient, de que si hi havia micròfons a dintre dels temples, que els hi controlaven molt. Bueno, allà amb el mòbil no hi havia ni Facebook, ni els missatges tots controlats, és a dir, no tenien gaires llibertats allà, no?
Uh-huh. Et dius que és important, sobretot, això, eh? Que el nostre guia sigui tibetà,
sí,
que no
però
sigui xinès.
Sí, però com que no el pots controlar tu, que és la sort que tinguis de que l'agència de viatges... Perquè has d'anar amb una agència de viatges d'allà, és a dir, no pots triar tu... Has de contractar amb una agència d'allà. Les uh-huh. agències són 100% xines.
Totes xineses, sí.
Totes xineses, uh-huh. controlades. I dintre d'aquestes agències, si tens la sort de que hi ha algun guia que sigui tibetà, doncs... Allà, molt bé. Si tens la mala sort de tenir el guia xino, pues t'explicarà el Tibet des de la visió xinesa, que la veritat és que no
té res a veure.
No té res a veure. No.
Bé, en aquest viatge vareu aprofitar amb la família també per visitar els guerrers de Xi'an.
Sí.
Com a fotògraf? Vas quedar-te bocabadat, també?
Home, sí, és impressionant, perquè aquí a l'època del fòrum van tenir la sort de que va venir algunes d'aquestes figures, però no te feies a la idea de la quantitat de figures i de lo impressionant que devia ser el trobar aquestes figures, no? I a més que encara no estan totes, encara estan fent excavacions i estan fent prospeccions, perquè és molt més gran de lo que han trobat. És impressionant.
Són de mida humana i, a més, cadascuna té la seva fisonomia particular, eh?
I, a més, correcte, estan fetes a mà, totes són diferents, no hi ha cap d'igual, és una passada.
Bé, estem acabant ja el nostre recorregut per l'Àsia i m'agradaria aturar-me a Bali, un altre lloc on també vas portar les teves filles. Algun atractiu que volgués comentar-nos, Sergi?
Home, jo si aneu a Bali, jo fugiria directament de Kuta, que és la part on està l'aeroport i on arribes, perquè és molt, molt turístic, és un tipus de turisme més de discoteca, d'aquests turisme mochilero de mogollón.
És on està l'aeroport, no?
Sí, és al costat de l'aeroport. I llavors jo fugiria cap al centre de la illa, que hi ha un puesto que es diu Ubud. Allà és tot més, està més destinat al tema art, hi ha balls que es fan al vespre, els restaurants són més tipus, a lo millor, vegetarià, ecològic, els hotels també estan molt bé, és molt recomanable anar a Ubud.
Doncs prenem nota d'aquesta recomanació i marxem ràpidament fins a Oceania i ens aturem a tot un paradís com és Cook Island, no?, entre Hawaii i Nova Zelanda. No? Millor aquestes illes, Sergi, que les que hem comentat abans, que les Seychelles, que Reunió, que Maurici?
Bueno, això és la Polinèsia, i la Polinèsia evoca molt el nom, no? He anat a la Polinèsia, no? Queda molt... Jo no sabria si recomanar-te a lo millor anar a la Polinèsia o anar a la Seychelles o... Acaben sent totes una mica semblant.
Sí?
Sí, totes aquestes illes paradisíaques acaben sent iguals, és a dir, tenen una carretera, totes les illes que al costat del mar, que circular, que rodeja tota la illa, uh-huh. Allà és on es concentren tots els hotels, perquè tenen la platja al costat.
Ben comunicats, no?
Ben comunicats, estan ben cuidades, les carreteres, els hotels, i després tenen una part interior que ningú va, i allà és on viu la gent d'allà, i viuen unes condicions que no són les...
Que no té res a veure,
no? Que no té res a veure amb els hotels de 5 estrelles de la costa, no?
Aquesta sí que és veritat, que és una illa més virgen.
Sí, les Cook Island tenen l'avantatge de que encara no estan explotades. Llavors no hi ha hotels tan desenvolupats, tan 5 estrelles, costen més barates perquè encara no hi ha aquesta infraestructura, uh-huh. I llavors l'avantatge és aquesta, no? Més barato i més verge.
I què me'n dius, Sergi, de Big Island, de Hawaii? És molt més que la imatge estereotipada que també tenim d'ella?
Home, a mi em va agradar, a mi em va agradar. És a dir, parlant d'aquesta carretera que rodeja totes aquestes illes, sí. Allà tenen una que es diu la carretera de Hanna,
sí.
I està molt bé perquè passes per molts microclimes, a lo millor en un costat està plovent, en l'altre fa sol, i està tot ple de curves, que vas per la natura, vas pel costat de l'aigua, és molt maco allò.
La carretera de Hanna. Va, seguim a Amèrica, a la part nord del continent, i aquí destaqueu Alaska, no?, com l'estat possiblement més maco d'Estats Units. La foto que hi apareix és una que vas fer l'any 2016, el primer cop que tu hi vas anar, no? N'és un bon exemple d'aquesta bellesa natural, Sergi?
Sí, és impressionant. Si veus a la foto hi ha una zodiac allà amb uns turistes, una zodiac que és molt petita, és minúscula comparat amb el bloc aquest de gel, no? És increïble aquestes glaceres, no? I el tema està en que tot això s'està perdent de mica en mica, no? S'està desfent aquest gel, no? No sé
quan durarà. Tu vas tenir una entrevista allà interessant amb
sí.
una senyora d'allà, no?
Sí, vaig estar fent una entrevista i el curiós que em deia és que per ells tampoc ho veien tan malament, perquè el fet de perdre gel significava que recuperaven massa forestal i que també teníem la possibilitat de recuperar carreteres i d'unir poblacions que no estaven connectades, perquè Juneau és l'única capital dels Estats Units que no està connectada terrestre. Uh-huh. És a dir, si has d'anar allà, has d'anar en avió o en barco, si no arribes.
És l'única via. Bé, i podríem tancar aquest recorregut a les Bahamas? Et sembla un bon punt i final, Sergi, o què?
Sí, fantàstic.
Per què?
Sí,
per
sí.
què?
Home, perquè hi ha illes que són paradisiaques, no? I que, jo el que faria a Bahamas, té el problema que té moltes illes, que on arriben els creuers està massificat.
Són 700, no?
Sí, per això. Però si vas a Nassau, que és on arriben tots els creuers, allà hi ha molt de turisme, hi ha molta gent. Però a la que agafes algun hidroavió o alguna avioneta o algun barco i te'n vas a alguna illa, aquestes que no pràcticament no surten les guies, allà pots trobar-te en el paraís, no? Sense turisme, sense ningú.
I fins i tot, per exemple, si anem a Miami, no?
Sí.
Podem fer una escapadeta.
Mira, de Miami allà, per $100, tens vols d'anar i tornada. Sí, fins a Nassau. I a partir d'allà, pues, el que vulguis fer.
I per si amb aquesta bíblia de viatges que avui ens has portat no en tinguéssim prou, ara estàs preparant una altra, però centrada en els trens.
Sí, estic fent un llibre de sobre trens. És a dir, recorreguts en tren, en els quals tenen cabuda tant els trens turístics de luxe, que he estat uns quants, com els trens, a lo millor, de passatgers, d'aquests que van pels pobles. És a nivell mundial, amb la qual hi haurà algun tren d'aquí, com el Transcantàbric, però a lo millor hi ha algun tren, no sé, m'agrada per dir, posar-te un exemple, el tren de Madagascar, que és un tren que creua la selva uh-huh. i que va parant de poble en poble, pujant mercancies, baixant la gent, pujant els animals, és a dir, tenen cabuda trens que tinguin alguna cosa especial que explicar, no?
Quina experiència, quines ganes de tenir el llibre allà aquí, eh? Sergi Reboredo, ha estat un plaer tenir-te aquí, has estat un guia fantàstic, sabem que viatges durant tot l'any, que tens tots els mesos planificats ja amb escapades, però ens agradaria molt tornar-te a tenir aquí un dia a l'estudi quan tornis a casa per parlar-nos de l'Iran, dels recorreguts que en tren que faràs i que ens explicaràs en aquell llibre o de qualsevol dels viatges que hagis fet i ens vulguis explicar. Fins que ens tornem a veure, t'esperem amb aquest 101 destinos del mundo sorprendentes de Naya Turín. Bon viatge.
Moltes gràcies, bon viatge i encantat d'estar aquí.